L'aranya al mussol. Visc de bestioles vives i em penso que no és pecat. Si us sembla que us he embescat, m'aixugaré les genives. Mireu quina cosa fina amb un fil he fabricat. Si us hi heu entortolligat, no en culpeu la taranyina. Tota d'or el sol de l'alba i deixa reflexos malva la posta i la lluna argent. Calmeu, senyor, vostra ira, l'extàtic ull se us regira i això és contraproduent. El mussol a l'aranya. Em friso per estar sol. Si espereu un mosquit o mosca, desfeu-vos d'aquesta tosca cuirassa de pèl revolt. Viatgeu quan surti el sol. Entre els brucs feu taranyina i atraieu bèstia mesquina amb un més fi borrissol. Aparteu-vos, mi senyora, tant de fil i vesc m'encora. He estat i seré mussol, gelós de ma branca torta i voldria veure-us morta, negada en el veciol. Aquests poemes són de Mercè Rodoreda i han estat extrets de l'antologia Agonia de llum, la poesia secreta de Mercè Rodoreda.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, ja hi tornem a ser. Avui és dilluns, 19 d'abril de 2010, i estem en directe a Punt7 Ràdio Sant Celoni. Això només pot ser Tirant de llibres, el programa número 136. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit, Joan.
Bona nit a tothom que ens escolta, bona nit també a la nostra tècnica, que fa aquí el control.
La Gemma
Grau.
Admirable.
I les persones que ens estan escoltant, doncs ja sabeu que comença un programa nou, com molt atapeït.
Avui és l'especial de Sant Jordi, divendres és Sant Jordi i no ens n'hem pas oblidat d'això. Bé, avui tenim dues cròniques, una des de València amb la nostra benvolguda Empar Murelló i des de Mallorca amb la nostra benvolguda companya Antònia Melis. Però a més avui, un quart de deu, més o menys, tindrem la secció de literatura catalana en què avui parlarem de Verdaguer Roc, oi Jordi?
Sí, més que intentar barrejar nocions que semblin antitètiques com la de Casal Roc i Verdaguer Roc, doncs és fer un repàs precisament de les adaptacions musicals que s'han fet per banda de cantants de pop i de rock de poemes de Verdaguer i concretament de poemes d'una determinada etapa.
Doncs bé, tenim literatura catalana i tenim també literatura universal, oi Joan? Avui ens parlaràs d'un llibre de Haruki Murakami.
Sí, ja és el tercer llibre que presentem, el quart d'aquest autor, i aquest cas és un recull de contes, és un recull de 24 contes que es diu El salts a segle de dona adormida.
Tenim també, quan siguin passin pocs minuts de dos quarts de deu, tindrem llibres a la carta. L'Helena Martínez Pons avui ens recomanarà llibres per Sant Jordi. Si tenim temps, perquè avui prioritzarem les novetats i la informació de Sant Jordi, però si tinguéssim temps, malgrat tot, voldríem parlar també d'una novetat que ha sortit fa pocs mesos, que és un llibre de Narcís Oller, Rurals i Urbanes. Tindrem també internet i llibres, parlarem d'una pàgina web que es diu pàgines.cat i acabarem el programa parlant, evidentment, de l'actualitat de Sant Jordi dins de la secció del noticiari. Bé, abans d'acabar, com sempre, la nostra secció que no falta mai, que és la frase, ens la portarà en Jordi avui.
Això.
Doncs, som-hi.
Som-hi.
La crònica.
Bé, tenim ja els nostres micròfons, la nostra benvolguda Empar Murelló des de València. Què tal, Empar, com estàs?
Esperant la vostra telefonada, Joan. Hola, Jordi. Hola, Francesc.
Hola, bona
nit. Hola, bona vesprada a tots i tots. Esperant-vos per a contar-vos moltes coses, perquè és que tenim aquestes setmanes tan atapeïdes com digueu vosaltres del programa. Doncs aquestes setmanes en València hi ha tal producció de coses que una no dona l'abast, no? S'haurien de desdoblar per mitosi i això encara no és possible. Però bé, he seleccionat unes quantes. A veure, hi ha una exposició xulíssima, molt bonica, que recomana a tothom, molt entranyable. És una exposició al voltant de la figura de Miquel Martí Pol, i en concret de la seva obra Suite de Parlavà, que va inspirar al pintor valencià Toni Miró, i bé, i això d'una visita, suposo que de moltes, no? Però d'una visita de fa molts anys, que el pintor li va donar cos a Suite de Parlavà a través de les imatges. Doncs aquesta exposició s'ha muntat, s'ha presentat aquesta setmana passada mateix, i crec que paga la pena veure-la. És molt interessant, a mi m'ha semblat molt interessant. Això és d'una de tantes coses que tenim.
On te la fan, això?
Això ho fan a l'octubre, a l'octubre Centre de Cultura Contemporània, fins al juny. Ah. Encara que una cosa pareguda en homenatge a Miquel Martí Pol es fa a Berlín aquest 23 d'abril, Dia Internacional del Llibre.
Molt bé.
Amb el Casal Català. Allí estarà el Lluís Llach i també la protagonista de Lili Marlène llegint alguns poemes de Miquel Martí Pol. Això ja ho deixa de rondó, aprofitant que parlava de Miquel.
Traduït serà, no? Traduït a l'alemany.
Sí, clar, sí, exacte, molt bé.
Molt bé,
però en català també, eh?
En català i en alemany.
Sí, català i alemany.
Molt bé.
No oblidem que aquesta setmana nosaltres, a més del 23 d'abril, també celebrem al País Valencià el 25 d'abril, quan es van arrebatar, després de la batalla d'Almansa, els furs i alguns privilegis polítics, lingüístics i també culturals que crec que encara estem pagant d'alguna manera.
Escolta, saps que aquí també el 25 d'abril és una data molt important.
Sí.
És la tercera onada de les consultes independentistes.
Sí, ja ho sé, ja sé que anaves per ahir.
I és la onada que hi ha més gent, es presenta. A consulta poden diguem-ne, participar fins a 1 milió de persones. Ah, que això són molta gent, és l'onada.
Mira,
que hi haurà més gent.
Heu triat un bon dia per a fer aquesta...
És que s'ha fet expressament per això,
Perquè, escolta'm, ja està bé, a veure si recuperem espai o país, no sé com dir. També demà mateix s'inaugura la Fira del Llibre, així a València Ciutat, serà Esviver, s'inaugura demà, fins el 2 de maig. Hi ha moltíssimes novetats, com sempre hi haurà molts autors, molts escriptors, moltes escriptores signant llibres, es preparen jornades per als més xicotets amb lectura d'obres, presentació de llibres, jocs, animació lectora, sí, sempre hi haurà alguna xerrada, la signatura de llibres dels més importants, dels més... Aquesta setmana la premsa portava un especial respecte de la Fira del Llibre i hi ha algun article del que m'agradaria parlar alguna altra setmana molt interessant sobre els llibres digitals o els llibres tradicionals i tota aquella qüestió que sempre ens preocupa, no?
Podem fer un debat un dia o un dia entre aquests, si vols.
Sí, i després hi ha molts llibres que acaben d'eixir, acabades d'enfornar, que no sé si recomanar-los ara per a estos dies o què. El de Ferran Torrent, que ja vam parlar i es va presentar.
Sí.
Doncs bé, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua també li fa una espècie de jornada homenatge i parlaran de la seva obra els més experts que ha pogut trobar l'Acadèmia Valenciana.
Sí, perquè no tots estan a l'alçada.
I encara hi ha temps per a inscriure's i qui vulgui participar. Emili Pierre ha presentat un llibre sobre passejades del País Valencià, però tots aquests vos es deixe caure només, perquè jo crec que parlem un altre dia a més profunditat, no? O com?
Sí, però de moment,
estem a temps.
De cara a Sant Jordi, només esmentar autor, editorial i títol i ja està.
Doncs
perquè...
mira, si a algú li interessa Elvira Cambrils, que és una escriptora valenciana, a la cantina de Pego, té un llibre que és El Ves de l'aigua, que se publica en El Bullent,
sí,
en la col·lecció Miratges, i és un llibre sobre les dones del primer terç del segle XX. Però, clar, darrere hi ha tot un discurs sobre la qüestió feminista, la literatura que acompanya la protagonista, les relacions entre l'amor, el sexe, la identitat cultural. Crec que també és molt interessant.
Bé, doncs tots aquests llibres estan recomanats, eh? Ja veus que avui hi ha hagut... És dia de Sant Jordi, per tant, s'ha de recomanar títols i títols. Potser te parlarem molts perquè al final del programa podrem...
Però és que la primavera dona per això, 30, per a molta producció literària.
I es toca fer això, doncs.
Doncs molt bé, feliç Sant Jordi, llegiu moltíssim, compreu molts llibres, regaleu molts llibres.
I esperem que el 25 a València també hi hagi moguda.
El 25 no està preparada la moguda, que la passen a maig.
Ah, la passen a maig.
Sí, la passen a maig, ja de fa uns anys no ens deixen el mateix dia fer cap recorregut, ens han llevat el dia del recorregut, de la reivindicació. Però no per això... serà menys important la presència dels combatius.
Molt bé, almenys que contrarrestar una mica les manifestacions oficials, no?
Sí, exactament, exactament. Sabeu que aquest dissabte també hi ha una manifestació, la que vaig recordar l'altre dia, que es presenta en els actes, la de Ja n'hi ha prou.
Ah, sí.
Recordeu que volíem reivindicar la llengua, l'educació pública, la sanitat, la llibertat, en fi, un poc de tot.
Doncs vinga, que tingueu molt de sort.
Esperem que sí. Vosaltres també el 25.
Esperem que sí, esperem que sí també.
Fins a la propera setmana.
Vinga,
adéu, adéu.
Bé, tenim ja en antena la nostra benvolguda corresponsal a Mallorca, l'Antònia Melis.
Hola.
Bona nit, Antònia.
Bona nit.
Què tal, com estàs?
Va bé, i vosaltres?
També, aquí a l'estudi. Què ens expliques des de Mallorca?
Bé, aquesta setmana és Sant Jordi, com per tot, no?
Sí.
I res, bé, vol dir un dit que em van cridar l'atenció, que són entre Sant Jordi i Sant Marc, un dia d'hivern i cap. I pel Sant Jordi es pilla l'ordi. Bé, que he decidit que varen quedar que presentaria els autors, no?
Sí.
El senyoren de Mallorca. Bé, va tenir lloc una trobada d'escriptors que varen preparar Sant Jordi. I entre ells destacaré... en Jaume Sant Andreu, que és un escriptor de Manacor, va néixer el 1938.
Del mateix poble que vius, oi?
No, bé, jo som de Sant Llorenç.
Ah,
sí. El que passa és que quan Manacor està molt a prop, vull dir que és com si, no sé, sempre som per allà quan puig.
Molt bé.
Va, i de Sant Andreu va néixer el 1938, i és capellà, polític i escriptor. I exercí com a missioner al Perú de 1964 i 1969. I aquest dilluns passat me va presentar el seu llibre Llobarquerda.
És més aviat progressista, com el veus?
Jo, liberal.
Ah-ha.
Jo no som gaire experta en aquest tema, famós. Llobarquerda és una novel·la històrica, ja que el bessó del relat es basa en un personatge coetani, que morí fa poques dècades. El capellà Llorencí, mossèn Martí Rosselló Bussà, 1903-1978. A partir d'un fet considerat històric i verídic, Sant Andreu ens ofereix una història novel·lada, on intervé el mateix Martí Rosselló, un capellà que exercí de vicari a la barroca del Dolors de Manacor, a la primera meitat del segle XX, i d'ordona lleu de partir desterrat, víctima d'una greu acusació.
Desterrat a on? On el van desterrar?
A Sant Llorenç posa.
Sergio, el van treure del poble?
Ben segur que sí, com que en aquell temps ja se sap, vull dir que si no pensaven igual ja està, m'enteneu.
Sí, sí.
Això no està bé. I llavors, Sant Andreu en aquesta obra, quan ja havia aconseguit amb en Cis de Minyonia, ens acosta a la terra, amb un domini invejable de la terminologia vegesa, falassant un coneixement absolut de tot, el que envoltava la vida del camp de Mallorca, abans del gran canvi dels anys 60 i successius. Bé, això és un... ho trobo interessant.
Sí, tant.
Bé, explica la història de Mallorca, així com ho vivien de veres. De fet, passaré la presentació de dia 22 d'abril a Palma de les obres guanyadores de la novel·la i poesia de Premi Ciutat de Palma, que presenta Conill en sa Jolida, de Joan com a Sol i Basifont, guanyador del Premi Ciutat de Palma de novel·la, Llorenç Villalonga, i Poltres, de Pere Perelló i Nom de Déu, Premi Ciutat de Palma de poesia de Joan Alcover. Aquest darrer, en Pere Perelló, Nom de Déu, en de Mallorca. Aquesta i en molt jove.
A tu quin et sembla que serà l'èxit de vendes?
Ai, Déu. No tinc ni idea.
O quin tindrà més èxit, o més ressò?
És que n'hi ha molt de llibres, que... n'hi ha molt de llibres, no?
Mm-hmm. Sí, sí.
Vull dir...
Que... Fa de mal dia encara, no?
Sí, exacte, fins que no passis no ho puc dir.
El dia 26 en parlarem, no? Ai, el dia, sí, exactament, el dia 26, que és el proper programa, sí. Ja podem dir, mira, el més verdut ha estat aquest, no?
Podríem fer una travessa.
Sí, jo el diré quan ho sàpiga.
Molt bé,
jo,
molt
si
bé.
Jo si no ho sé no puc dir res.
Molt entenimentada, molt ben pensada.
Vale. Després, jo he decidit llevar novetats literàries. He cercat un vell de novetats literàries, eh? Per exemple, la Maria de la Pau Gené, molt coneguda, bastant sí. coneguda, que ha participat a la televisió, a premsa i a ràdio, ha escrit cartes que sempre he esperat. Personatges que busquen resoldre els enigmes de la vida per tancar el passat i viure el present. Després un altre, en Antoni Marí, que és d'Eivissa. I presenta el llibre Han vingut uns amics, un llarg poema que transgreix les fronteres dels gèneres, editorial Busquets 2010. Després, Rosa Maria Colom, Solla, 1937, La mort de l'escriptor, Melangir i misteri en l'obra guanyadora del Premi Mallorca 2009.
Uh-huh.
I després, també, llavors aniré a Set Salines. Fan la colònia Sant Jordi, que presenten un llibre. Avui xerrem molt de llibres, eh?
Sí, sí, avui molts llibres.
Avui tindrà molta informació. Bé, se diu A recer de l'Olivera, d'Honorat Bogussat Roig, que es presenta dissabte 24 d'abril al centre cívic de la colònia Sant Jordi.
Escolta, una cosa, Antònia, aquí a les Illes també es fa això de la rosa i el llibre?
Sí, a Sant Jordi? Nosaltres a l'escola ho fèiem. Ens donava, compràvem un llibre i ens regalàvem una flor.
Ah.
Sí.
I la gent ho fa, la gent fora de l'escola, també, o no? O no és gaire corrent?
No és gaire habitual.
És més aviat quan es va a escola.
Jo sí.
D'acord.
Jo és que no... Vale. Bé.
Alguna cosa més, Antònia?
Sí, que està a estar coautor de l'estudi de la Terra Letal 1987, guia Set Salines, i autor del joc didàctic Coneixer Set Salines 2006. És un escriptor amant i dedicat al seu poble. Després vol dir destacar que aquest de setmana ha tingut lloc una trobada d'escriptors a la Misericordi, si voleu, em puc dir qualcun, o...
Digue'n algun.
Per exemple, l'Alexandra Ballester, que és cronista de Sa Pobla, va néixer en 1933. Ha escrit una vintena d'obres de teatre, pels que ha obtingut molt de premis, entre ells el Ciutat de Palma, recentment. Ha editat 4 obres i aquest any publicarà un nou llibre, Després de la tempesta.
Carai, doncs ja els que ens estan escoltant de les Illes tenen ja tot un ventall de llibres per escollir, impressionant, no?
I aquí també, la gent que potser no està familiaritzada amb la producció illenca, doncs naturalment que aspira aquesta producció a un mercat més ampli i és precisament aquí on vol fer forat.
Per tant, és important conèixer-lo.
Sí, bastant.
Doncs molt bé, Antònia. Doncs deixem-ho aquí?
Va, vol deixar les exposicions, també.
Ah,
una exposició, perquè sí. Se'ns tira el temps a sobre i ja saps que el temps és hora a la ràdio.
Fins al 21 d'abril a Eivissa es posa fotogràfica de Paco Gómez, viatge a Eivissa, lloc a la sala de cultura, I després, fins al 28 d'abril també a Eivissa, la dona a la història de l'art, lloc a la seu universitària de la Universitat de les Illes Balears a Eivissa. I per acabar, Salut Verda. Salut indígena, l'Equador, lloc, centre de cultura la nostra. Horari de dilluns a dissabte, de 11 a 9. Fins al 3 d'octubre, Menorca, Mirarvent, lloc, el centre de natura de Ferreries.
Carai, doncs moltíssimes gràcies. En deixem per la setmana vinent, si et sembla.
Molt bé, ben llida.
Vinga, Antònia, una abraçada.
Abraçada.
Moltes gràcies.
Adéu,
vagi bé. A veure.
Literatura catalana.
Bé, això que comencem a sentir és un tabalàrium, o sigui, el tema tabalàrium del disc de Roger Mas, Cançons Telúriques. Precisament aquest disc és molt sintètic perquè intenta barrejar, per una banda, aquest tabal que evoca la Patum de Berga, ell que és solsoní, s'hi sent molt vinculat ja de jove, amb precisament aquesta mena de trompeta del Tibet que fa pensar en un tipus de mística. Perquè precisament avui parlarem de Verdaguer Rock, del Verdaguer més místic i de la seva barreja amb la música rock. Bé, en tot cas, faré un repàs molt ràpid de musicacions que hi ha hagut de Verdaguer dels 90 cap aquí. Tindria en compte, en primer lloc, doncs, un encàrrec que va fer el quart col·loqui sobre Verdaguer a Rafael Subirachs perquè compongués una obra musical i dramàtica que ell va titular Verdaguer, Cançó de la Terra. Fixeu-vos que hi ha un vincle, naturalment, des d'aquesta Cançó de la Terra, Verdaguer, Cançó de la Terra, que era un espectacle on participaven corals amb una durada força extensa, uns 110 minuts. De l'any 95 hi ha una relació, dic, amb aquestes cançons telúriques que ara estem sentint de Roger Mas de l'any 2008. Esclar, d'aquesta primera composició musical se'n va fer una presentació l'any 95, no en detallo més aspectes. Després passaria a remarcar també, doncs, dins d'una composició més tradicional, les cançons i balades de Jaume Arnella i Ferran Martínez, cançons i balades de mossèn Cinto Verdaguer, amb la col·laboració de la Nova Uterpe i de la Societat de Cançons Els Tranquils. És un disc del 2002 i la majoria de poemes musicats procedeixen del volum Pàtria, però precisament ja n'inclou un del llibre El cel, del llibre pòstum El cel de 1903, que es diu Navegant. Bé, i passaré a explicar molt ràpidament quin és el Verdaguer que musicarà Roger Mas. Roger Mas musica precisament el Verdaguer més místic, el Verdaguer del cel, aquest llibre que deia que és de 1903. Us en diria algun detallet. Per exemple, us diria que, doncs, en aquest llibre allò que trobem és una continuació d'un llibre anterior. Com deia el mateix Verdaguer, veus aquí l'origen i el perquè d'aquest nou llibre, que és la segona part de Les Flors del Calvari. Flors del Calvari és el llibre ascètic de 1800, publicat l'any 1896, almenys en peu d'impremta. I, és clar, si a Flors del Calvari el que explica és el seu patiment, al cel el que explica són les seves aspiracions d'alliberament espiritual, accedir a aquest paradís que hi ha més enllà de la vida. I amb això, curiosament, és com connecta amb la sensibilitat de la gent que fa música pop-rock. Concretament, és clar, resulta que Verdaguer, en el seu llibre El cel, no partia del no-res, sinó que sabem, pels llibres que es guarden de Verdaguer a la Biblioteca de Catalunya, que ell tenia llibres d'astronomia de l'astrònom Camille Flammarion i d'altres astrònoms, alguns en francès, d'altres en castellà, de Camille Flammarion, d'altres astrònoms com Ferdinand Hofner, o bé de capellans astrònoms com un prevere que es deia Vélez i Baltasar, Les estrelles habitades o Nociones d'astronomia d'un altre prevere i astrònom. És a dir, que la cosmologia que utilitza, que reflecteix Verdaguer en aquest llibre El cel, no és treta del no-res, no és pura fantasia, és un reflex també de la ciència del seu temps. Ara anem a sentir un poema recitat per Roger Mas en aquest disc Cançons Telúriques.
D'allà de l'espai he vist somriure una estrella, perduda en l'ofront del cel, com espiga en temps de cega, com el pregon de la frau, una efímera lluerna. Estrelleta, jo li he dit. De la mar, cerúlia, Gemma, de les flors de l'alberger, series tu la darrera?
Passem a sentir la... ara un altre tema que no correspon al disc Cançons Telúriques del 2008 de Roger Mas, però ens explicarà quin és el significat d'aquest disc del 2008. D'entrada, hem de dir que el disc del 2008 està considerat el millor disc català de la dècada per la revista Enderrock en la categoria de discos pop-rock. Això vol dir que, esclar, que no és un disc qualsevol, el disc del 2008 de Roger Mas. Roger Mas és un cantant que ja havia reflectit el seu interès per la mística en un CD anterior, Mística Domèstica, que ara d'alguna manera hi torna també a través d'un nou disc que ha tret al mercat i que també reflecteix aquests aspectes místics, La casa d'enlloc seria, però a les Cançons Telúriques és on, a través de la musicació de 6 poemes de Verdaguer, de mantres i de música religiosa, fins i tot goig musicats, els goig de la Mare de Déu de Solsona, aconsegueix doncs una síntesi prou interessant. Pel que feia a aquella astronomia verdagariana, apareix en el poema, doncs, o en els poemes del cel, definicions d'aquest estil: l'univers és infinit, per tot acaba on comença, i ençà i enllà amunt i avall la immensitat és oberta, que parteix doncs d'aquests llibres que llegia Verdaguer. Bé, estem sentint ara de fons Enric Casasses i Pascal Comalada en una mena d'interpretació d'un poema tret del cel. De fet, és una combinació dels poemes, el poema Estrelleta i el poema Plus Ultra, amb un estil entre Lou Reed i Pau Riba, si voleu. El disc és del 2006 i és l'antecedent del disc de Roger Mas del 2008. Apugem una mica el volum perquè el sentiu.
De les flors de l'alberger series tu la darrera? No sóc la darrera, no. No sóc més que una llanterna de la porta del jardí que creies tu la frontera. És sols lo començament, lo que prenies per terme.
Bé, doncs sentim com Enric Casasses, amb la seva dicció habitual, acompanyat per Pascal Comalada, va recitant aquesta combinació de dos poemes del llibre El cel, del 1903, de Jacint Verdaguer, els poemes Estrelleta i Plus Ultra. Abans hem sentit recitar a Roger Mas el poema Estrelleta, precisament, i ara sentirem a Roger Mas interpretar el tema Plus Ultra en la seva pròpia versió del 2008.
No sóc la darrera, no. No sóc més que una llanterna de la porta del jardí que creies tu la frontera. És sols lo començament, lo que prenies per terme.
Bé, ens hem estès excessivament, potser, però s'ho valia. Ho deixem aquí i ja sabeu, el disc encara es pot descobrir. És del 2008, n'ha tret ara un de nou, però el podeu descobrir amb tota facilitat.
Literatura universal.
Amics i amigues, avui amb la Literatura Universal parlarem d'un autor que ja és conegut entre la gent que ens escolta fa temps. És Haruki Murakami, un autor doncs, que aquí ens agrada, n'hem parlat ja diverses vegades. I avui presentem un recull de contes que porta el títol Els alts a sec i la dona adormida. Això es va editar, ha estat per Empúries, a la col·lecció La Butxaca Narrativa, l'any 2009, té 491 pàgines, vull dir que és una mica llarguet, però té un preu extraordinàriament barat, 9,95 euros, per gairebé 500 pàgines. Per tant, és una oferta que penso que val la pena, perquè es diu que els llibres són cars, però en aquest cas no, els de la butxaca no són cars. Es va publicar per primera vegada, per això, en català, el 2008, per el mateix Empúries, però en un format més luxós, va ser més car, i va ser poc conegut, aquesta versió primera. Ara hem tornat a fer aquesta versió i és aquest que presentem nosaltres. Els Alts de Seguir, la dona adormida, és una obra construïda a partir de petites perles que són les 24 narracions que conté. Després d'un pròleg, que és tota una declaració d'intencions de l'autor, on aboca a parlar de construir un relat, els contes són, en ells mateixos, petites càpsules del món d'aquest autor, oníric, proper i capaç d'equilibrar amb mestria la tendresa, l'horror i l'angoixa de viure i les desgràcies que ens reserva la vida amb una sensibilitat optimista i vital. Aquests personatges estrambòtics, com ara corps, animats, o mico criminal que també parla, per exemple, o també recordem que alguna obra els gats també parlen, o un home de gel, el lector sabrà reconèixer els somnis i els desitjos dels éssers humans que integrem al més que integrem en el més profund del nostre jo. Ja sigui en una trobada casual a Itàlia, un exili romàntic a Grècia, unes vacances a Hawaii, o immersos en el dia a dia més convencional, els personatges de Murakami afronten problemes i sensacions com ara la pèrdua, la distància o les inhibicions sexuals, tan habituals i comunes com difícils d'exterioritzar. També un altre dels grans temes és el tema del trencament d'una relació, que és un tema que apareix i moltes vegades, i després a veure com refà aquesta relació amb una altra persona. En fi, és un dels temes també comuns amb Murakami. Els contes presentats aquí són d'un gran eclecticisme. Hi ha una barreja. Tant ens trobem en relats amb un sentit de costumisme i de la vida diària com d'altres que juguen clarament amb el realisme màgic. Molts d'ells tenen una temàtica de rerefons semblant amb trames que exploren la soledat, com he dit abans, les relacions de parelles, els silencis i el tractament del sexe. Murakami parla en mitges amb metàfores i subtileses diverses i els contes t'atrapen des del començament. Però l'autor no diu les coses pel seu nom i aquest fet pot comportar algunes imprecisions de la persona que el llegeix. Hi ha contes destacables que val la pena destacar, des de l'inversemblant i divertidíssim, el conte de la tieta pobra, que hi ha un fragment que diu: no sé per què, un diumenge a la tarda, com aquell, em va agafar per pensar precisament en una tieta pobra. I a partir d'aquí comença a explicar per què va parlar, per què va pensar en aquesta tieta pobra, etc. I un altre conte, com passant pel mico de Shinagawa. Aquest Shinagawa és un dels pobles d'allà, és un dels més ben tancats, o el suggeridor Els Crancs. Els dos primers els destaco també com a clars exemples del realisme màgic, i el darrer perquè et deixa en un estat de reflexió absoluta. A més, llegir a Murakami pressuposa una revolució sensitiva. En la majoria dels contes hi trobem una intensitat en els sentits. Sembla com si se sentís respirar, palpar, olorar, veure i degustar el mateix que els personatges dels relats de l'autor. És com una sensació teletransportadora, escapista. Les pàgines van passant i quan hom acaba, la narració alça els ulls de la lectura fascinat. I ara aprofitarem per dir que una altra novel·la d'aquest autor, Tokyo Blues, Empúries, d'aquest autor, que oportunament va ser ressenyada a Tirant de Llibres, serà una pel·lícula. El rodatge, que va anar a càrrec del director Frank Vietnamita, Trenant un l'olor, que va fer també una pel·lícula que es deia L'olor de la papaia verda, va començar a rodar-se l'estiu del 2008 i es preveu que arribi a les pantalles enguany. Recordem que Tokyo Blues, en japonès titulat Norwegian Wood, com a homenatge a la cançó dels Beatles, narra la relació entre un jove universitari, alter ego del mateix autor, amb la núvia del seu millor amic i únic amic, que es va suïcidar un any abans. La novel·la ha venut 9 milions d'exemplars al Japó i ha estat traduïda a 33 idiomes, la qual cosa la converteix en l'èxit comercial més important de la literatura nipona recent. Repetirem aquesta referència del llibre d'avui: Haruki Murakami, El salze sec i la dona adormida, editorial Empúries, col·lecció La butxaca narrativa, 2009, 491 pàgines, 9,95 euros.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Llibres a la carta.
Hola, bona nit. Helena.
Hola,
Martínez Pons.
Ella, Jordi, com
tornem a tenir... Molt bé, moltes gràcies. Som a la vora de Sant Jordi i suposo que tens moltes recomanacions a fer-nos.
Doncs sí, la llista era quilomètrica i l'he hagut de reduir a 5 i intentaré cenyir-me a minut per llibre, per no passar-me que ja... Que, bueno, avui anem bé de temps, però vaja, no voldria fer-vos una...
A veure si coincidim amb la travessa.
A veure, el primer de tot, mireu, jo a mi sempre, per Sant Jordi m'agrada revisitar els clàssics, llavors jo he seleccionat dos clàssics, un per adults i un per nens, i he seleccionat dos editorials que han fet unes traduccions per mi molt, molt, molt bones. Una és Pro Edicions, Anna Karenina, de Tolstoi, com bé sabeu, i com sap bé, ja gairebé, jo penso que tot el món, el món sencer. Doncs, i per aquells que diguin, ai, doncs mira, jo d'aquest no n'he sentit parlar mai, doncs res, dos pinzellades, és la història d'una dona turmentada per una relació infidel amb un final dramàtic, per dir-ho així. Què té d'especial aquesta edició? Doncs aviam, que penso jo, és el que us comentava una vegada, no? El traductor és una persona molt important en un llibre. I aquest, doncs, vaja, i penso que ho ha, com a mínim, ha connectat amb la intenció de Tolstoi. La recomanació per als nens seria la de... Bueno, per nens, no nens petits, parlo de nens ja una mica... Bueno, preadolescents, per entendre'ns. Seria El Hobbit, la norma editorial J.R.R. Tolkien. Bueno, això és com un món màgic, a mi em va entusiasmar, m'entusiasma cada vegada que el llegeixo. És un llibre, bueno, farcit de nans, hi ha un mag, hi ha un drac, també, per això també l'he escollit, un anell màgic, i quedeu-vos amb aquest detall de l'anell màgic, ara us diré per què, i un tresor que envolta en la vida del protagonista, que és un hobbit que es diu Bilbo, i un personatge molt sinistre, bueno, que es diu Gandalf. I comentar per aquells que no ho sàpiguen, que El Hobbit és l'avançada del Senyor dels Anells. Qui hagi llegit El Senyor dels Anells i no ha llegit El Hobbit, doncs ara és un bon moment per fer-ho. Aquesta editorial, norma editorial, té, bueno, és bonic el llibre, a més és atractiu, és una portada bonica i és de tapa dura i és d'aquells llibres que per més adolescent que siguis no el destrosses fàcilment. I així més a nivell de casa nostra, tres escriptors novells, per dir-ho, bueno, novells, sí, novells, no per edat, però sí per la seva primera novel·la, la majoria de tots. Un és La dona que fugia de la boira, preciós, també és de Proa, l'autor es diu Albert Dimós, que, bueno, és un lleidat, és més jove que jo, fixeu-vos, si és jove, si és novell, va néixer el 81 en un poblet de Lleida que es diu Torrefarrera i ens explica la història de Teresa, que, bueno, és una dona, bueno, és una nena que en principi òrfana de mare i ella no es conforma amb la vida que li ofereix el seu poblet lleidatà i se'n va, doncs, intenta, vaja, anar a buscar-se la vida, una vida millor, per dir-ho així, a Lleida, però, bueno, avatars de la vida, estalla la guerra i diferents situacions, doncs, la duen a Barcelona. I també he escollit un altre llibre d'un mallorquí que també, per casualitats de la vida o perquè el destí li porta, també acaba a Barcelona. Es tracta d'un llibre de Marc Sardó, que és mallorquí, com us deia, es diu Manes Companyies, l'editorial és Club Editor, i també... A veure,
val uns 18 euros, em sembla.
Sí. Sí, més o menys. Bueno, tots aquests valen el mateix, perquè jo tampoc us penseu que a vegades quan passen de 20 i escacs ja no els compro, eh?
Clar.
Penso, bueno, ja m'espero un any, segur que seran més barats.
Ben fet.
Sí, perquè de vegades penso que aviam, que no, i és que clar, la butxaca és la butxaca, eh?
Què ens dius de Males Companyies?
Doncs de Males Companyies és un personatge molt peculiar, és molt peculiar el protagonista. Ell està criat en un entorn, bueno, peculiar també, una mica desestructurat, i bé, ell com que no vol viure allà i es revela contra allò, l'única manera que té a revelar-se és cometent un delicte, que no, bueno, no us dic quin perquè té molta relació, però que també acaba a Barcelona, on ell s'intenta reinventar. Però ja sabeu allò de qui la fa la paga. I el fantasma de tot això, doncs, planeja sobre tota la novel·la I bé, al final, si més no, és sorprenent. I després una tercera també novel·la així... bueno, ja hores d'ara ja haureu vist que a mi em tira la novel·la, eh? Uh-huh. Doncs així, d'un escriptor també novell, és en Pol Marçà. Aquesta ja la vaig llegir fa temps, però no l'he llegida recentment. Me la van deixar uns amics i perquè me la van recomanar. I perquè parlava, jo al principi pensava que parlaria de Barcelona, i sí, parla de Barcelona, es diu Barcelona com t'enrere, l'editorial Els Elisis, i bueno, aquesta és molt peculiar. A mi, sabeu que el ser llicenciada en psicologia, doncs tot el que sigui qüestió psicològica em tira molt, i aviam, aquí són dos persones que no es coneixen absolutament de res, dos nois, en l'Arnau i ara l'altre no me'n recordo, un nom també, Roger, l'Arnau i en Roger, doncs es troben al terrat d'un conegut hotel, puc dir l'hotel, sí, no? Sí,
el Majestic, vols dir? O...
No, a l'Arts, és l'Arts. Ah. De l'hotel Arts es troben... No es coneixen de res, però tots tenen la mateixa intenció.
És que es paguin ara una prima per haver fet propaganda...
Estaria molt bé.
Va, i què decideixen allà?
Doncs això no us ho dic, què decideixen. Ah. Bueno, la idea és suïcidar-se, però el que sí us puc dir és que el llibre està molt bé perquè està ple de... Clar, és un back and forth constant, és tot ple de flashbacks, no? Perquè el lector entengui què ha dut a cadascun... A prendre aquesta decisió. I clar, veieu que, o sigui, és la mateixa decisió, però amb camins, a través de camins completament diferents. Però, és a dir, un clar, tipus de vivències i un altre tipus de vivències. És interessant perquè un d'ells també ha comès un delicte i, bueno, no sabem si ha comès un delicte. Com a mínim hi ha un assassinat pel mig. I després la relació que tenen ells és una relació molt peculiar, no? Perquè cap dels dos entén per què l'altre es vol suïcidar. Com dient, jo sí que tinc raons de suïcidar-me.
Però hi ha humorisme o no, en tot això?
Jo penso que sí.
Ahà, però subliminal, vols dir que no...
No
poses a riure llegint-ho?
No, bueno, a veure, de tant en tant sí que trobes alguna cosa hilarant, però a veure, no estàs... No.
I... Ens en queda un?
Penso que bueno, després hi ha un altre llibre que... A veure, a mi també aquest... m'agrada especialment, ara us explico per què, perquè, bueno, havia d'agafar una dona, llavors he agafat, perquè no em semblava absurd no recomanar cap dona, llavors la Marta Cardona, que va passar part de la seva vida a Anglaterra, i bé, llavors ella va escriure Fora de lloc, que l'editorial és Angla, aquest és més barat, aquest no em sembla que ronda els 15 o 16. I bé, la peculiaritat també de la obra és que la dona escriu, o sigui, debuta com a novel·lista, per dir-ho d'alguna manera, amb 82 anys. Per tant, jo sempre penso que quan veig una cosa així penso, doncs mira, veus, tu també, potser pot ser el dia demà quan tinguis 60, 70, 80, pots tirar endavant amb una novel·la.
I aquesta
era original en anglès, eh? Quan la va escriure la Marta la va escriure en anglès. Però bueno, ara ella l'ha reescrita. No és traduïda, és reescrita. És reescrita. I bé, jo penso que són 5 propostes interessants, són 5 propostes molt, molt, molt amenes totes, no penso pas que ni cap lector que escolli d'aquests llibres doncs, s'avorreixi en absolut, i també són llibres macos per regalar.
Molt bona idea, molt bon suggeriment.
Així que jo espero que...
Doncs t'agraïm les 5 propostes.
Molt bé.
Molt bé, que tinguis molt bon dia de Sant Jordi.
Igualment.
Vinga, gràcies.
Una abraçada. Adéu.
El noticiari.
Bé, i parlant que el temps s'estira a sobre, comencem a fer propostes ja de Sant Jordi. Avui aquest és l'especial, l'espai que dediquem bàsicament a fer propostes de lectura. D'entrada, una que no és, per això. Comencem parlant d'una proposta que ens arriba de la Biblioteca de Sant Celoni i l'Escorxador, que és un espectacle, es diu Allegro Vivace. És una sessió de contes eròtics medievals amb música, a càrrec d'Elisabet Olivarri. Això es farà dijous que ve, 22 d'abril de 2009, a les 7 hores, dins la Biblioteca de l'Escorxador. Per tant, recomanem aquest espectacle perquè ens ho han fet arribar.
Bé, també us donarem una altra informació que no està directament relacionada amb Sant Jordi, però que creiem que val la pena de comentar-ho, i és que la ciutat d'Olot reunirà els principals autors de novel·la policíaca i de misteri aquest mes d'abril. Escriptors com Dona León, Andreu Martín, o altres intercanviaran experiències a la capital de la Garrotxa. Sembla que cada any durant el mes d'abril l'Ajuntament d'Olot i la Biblioteca Marià Vayreda organitzen el cicle Temps de Paraules al voltant d'un gènere o una figura literària, i enguany li ha tocat el torn a la novel·la negra, i aquest cicle se'n diu Olot Negre. Es veu que cada dia hi haurà una programació diferent. Els dilluns es faran tertúlies amb escriptors molt coneguts com Andreu Martín i d'altres. Els dimarts la Filmoteca de la Ciutat projectarà les pel·lícules de cinema negre i policia com El Falcó Maltès, La nit del caçador o altres. Els dimecres es faran espectacles musicals dedicats al jazz, al blues i altres. Els dijous faran xerrades d'escriptors internacionals. Els divendres faran xerrades més teòriques. O sigui, ja veieu que cada dia de la setmana hi haurà coses a Olot durant aquest mes d'abril dedicat al tema de la novel·la negra i de misteri. Si voleu més informació, aneu a la pàgina web Olot Negre.
Bé, i en tot cas, jo més que actualitat, doncs tinc possibles llibres que es col·loquin en bones vendes.
O sigui, comencem la part dedicada estrictament a Sant Jordi.
Sí, jo m'hi atreveixo ara ja, però vull dir, si voleu intercalar més notícies, no hi ha inconvenient.
No, ja estan també. Més llibres.
Jo intueixo que Flàvia Company i la seva L'illa de l'última veritat, que val uns 17 eurons i ha estat editada per Proa, serà probablement un dels llibres que castigarà més fort en català. És una història, una novel·la d'aventures i d'intriga psicològica alhora. Un doctor que se sent morir, està greument malalt, explica la seva història a l'amant dels últims anys i li revela un secret.
Bé, seguim amb les notícies, amb les propostes. Se sabrà tot. Se sabrà tot és un llibre de Xavier Bosch, editat per Proa. Va ser el Premi Sant Jordi d'aquest any. Val 20 euros i aquest, encara que parli d'un diari del qual també personalment i realment va ser director i va sortir una mica escarmentat, i encara que el tema sigui d'aquest tema, no és autobiogràfic, sinó que és una novel·la de tipus policíaca. Per tant, se sabrà tot, de Xavier Bosch, 20 euros. Ràpidament, Esplendor i glòria de la Internacional Paparantes és el títol d'un llibre de quaderns de Quim Monzó, editat per Quaderns Crema, també 19 euros. És una plaia de diversos articles de Quim Monzó, ja sabeu com són, per tant no m'estendré. I el tercer, ràpidament, Boulevard dels Francesos, que han parlat abans l'Empart, de Ferran Torrent, columna d'edicions, 21,90 euros, a València dels anys 60, en plena dictadura franquista, tres joves comunistes, Josep Felo i Teresa, manifesten el seu desacord respecte a la línia oficial del partit amb conseqüències imprevisibles.
Bé, doncs jo volia simplement esmentar algun dels llibres que poden ser dels més venuts aquest proper Sant Jordi, perquè són llibres d'alguns dels autors més seguits. Tenim novetats d'Emili Teixidor, que ens arribarà després del Pa Negre del 2003 amb una novel·la que es diu Els Convidats, una història de la postguerra que transcorre en el seu paisatge habitual de la Conca Fabril del Ter, i que és publicat per Columna. A més, també tenim una novetat d'Isabel Clara Simó, una veterana, diu, d'aquestes dates, que sempre entoma els banys de lectors amb un somriure i ens porta Homes, que és l'altra cara de la moneda del seu èxit Dones. I tenim també una novetat de Maria Verbal. Després dels 25 anys de Pedra de Tartera arriba amb una novetat, La pressa del temps, publicat per Columna. Un títol molt adequat, ens diu l'Ada Castells en un article que va publicar l'Avui, diu, un títol molt adequat per un dia en què tothom va amb presses i qui sap si podrà trobar un raconet per algun dels contes de Maria Verbal.
Bé, i llavors podríem afegir El Boulevard dels Francesos, de Ferran Torrent, editat a Columna, té un preu d'uns 21,90 euros. I, escolta, pot ser que tu també t'interessi dir-ne alguna cosa, Joan. Què ens en diries de l'argument en una sinopsi?
Sí, però de fet n'acabo de parlar ara mateix.
Ah, perdona, m'he distret, doncs. Bé, pensava que em feia signes, no pas perquè estigués trepitjant el que ja havies dit. M'he distret.
Això és un signe que és un llibre que genera molt interès.
Bé, un altre llibre que prometo mentre estan...
Digues.
És Arrels Nòmades, de Pius Alibek, de La Campana. És la història d'un encreuament de cultures, de llengües i olors. La vocació de personatges i d'escenes i els sentiments humans és feta amb una claredat i una força magistral. Un relat ple d'estímuls i emocions d'un gran i original escriptor que vivifica la llengua catalana. Pius Alibek va néixer al Kurdistan iraquià. Pertany al poble assirio caldeu i viu a Gràcia. Per tant, Arrels Nòmades està molt ben valorat per moltes crítiques. És un que té un restaurant allà a Gràcia.
Bé, tenim un nom i la gent afegiria i el sap tothom. En aquest cas, tenim un nom, és la darrera novel·la de Vicenç Villatoro, editada per Planeta a un preu d'uns 20 euros. Sembla, doncs, que aquesta transmissió intergeneracional del barcelonisme pot captivar el lector i, a més, incentivar la seva emotivitat més a flor de pell. Passem a un altre llibre.
Bé, tenint en compte que enguany doncs, hi ha gent que està celebrant l'any Maragall, volem fer esment d'una novetat editada per Bromera, Poemes i elogis, de Joan Maragall, selecció i introducció de Pere Calonge. Sembla que aquest llibre, que té unes 244 pàgines i un preu d'uns 12 euros, editat per Bromera, la col·lecció dels nostres autors, és un recull de poemes i textos en prosa més representatius de Joan Maragall, el primer poeta clàssic del segle XX, un home avançat al seu temps, que recull l'herència del passat i la projecta cap al futur. Per tant, tornem a repetir la referència d'aquest llibre marcat dins l'any Maragall, Poemes i elogis, de Joan Maragall, editat per Bromera. Més coses.
Més coses, vinga, doncs podem parlar d'Empar Moliner. Empar Moliner és una corresponsal o una contertuliana de diferents programes i és una periodista que ha fet un llibre que es diu No hi ha terceres persones. Està editat per Quaderns Crema. És una cronista aplaudida des de les inicieses de la vida moderna. L'Empar Moliner ha anat vestint una narrativa hilarant en què els tics i les manies són sacsejats en una coctelera amb gel picant, una mica d'angostura i alcohol. Blanc molt sec, val només 16 euros, no us la perdeu.
Bé, i podríem destacar, a veure, m'aviseu, si ha aparegut, Sang vessada, d'Asa Larsson, editat per Columna, un preu d'uns 18-50 eurons. Ja sabeu, una novel·la negra ambientada a Suècia. És potser Asa Larsson un dels antecedents, diríem, de l'èxit de tota aquella trilogia, la dona que somiava, etc.
Hem parlat sovint aquí, tirant de llibres.
Hem parlat tots dos llibres i aquest és el tercer que surt.
Bé, un més llibres, en aquest cas un llibre de Josep Lozano, que se li ha atorgat el Premi Prudenci Bertran, un llibre que es diu Ofidi, 144 pàgines, 10,50 euros. Aquesta novel·la, que se situa entre la narrativa fantàstica i el realisme màgic, narra la història d'una família d'ascendència catalana instal·lada a Mèxic, que es troba constantment sota la pèrfida i sinuosa influència dels ofidis.
Un altre llibre és de Gabriel Gené Manila, el pare de la Mari Pau Gené.
Això mateix.
He jugat amb els llops, diu, editat per La Galera. Això és un llibre més per nens més petits, per això, però no tant. Sí, és un llibre, en tot cas, difícil de classificar. Quan en Marcos només tenia 7 anys, el seu pare el va vendre a un terratinent perquè es cuidés d'un ramat de cabres. Tot sol, enmig de les muntanyes, a la terra dels llops, en Marcos hi va viure més de 10 anys, en una comunió perfecta amb la natura, que el va ajudar a sobreviure a la solitud de l'abandonament i a la manca d'efecte de l'amor.
Bé, i dic un últim llibre, El retorn dels catalans, de Patricia Gavancho, editat per Meteora, un preu d'uns 19 eurons. Precisament la seva reflexió sobre la capacitat dels catalans de fer-se càrrec del seu propi destí i quines són les condicions de partida i el punt d'arribada. I passem tot seguit a la frase. Bé, la frase és d'un autor, George Bernard Shaw, i d'un llibre seu, concretament Màximes per revolucionaris, que crec que ens proporcionarà bones frases d'aquí en endavant.
Irlandès, oi?
Ens vas dir que sí l'altre dia,
Sí, irlandès, sí.
Bé, a veure, la seva frase fa referència al matrimoni i diu, des del punt de vista masculí, el matrimoni és popular perquè combina el màxim de temptació amb el màxim d'oportunitat. No sabem què en diria a l'altre costat. En tot cas, li hauríem de demanar a la senyora això. I fins aquí el tirant de llibres d'avui.
Esperem que tingueu una bona jornada, una bona diada de Sant Jordi.
I una bona resultat de la consulta del dia 25, del diumenge que ve. Per tant, amb això, amb aquests desitjos, ens acomiadem.
Gent de Palau, que ens seguiu setmana rere setmana, només des de Sant Celoni, us esperen les urnes.
Molt bona setmana.
Vinga, a reveure.
A reveure. Bon Sant Jordi.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Ampar Murelló, Helena Martínez Pons, Antoni Amelis, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.